6 de Vila-real. La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a les 12 i un minut, a 4 de novembre, quasi res, això passa que vola. Així en Ràdio Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada, se publica una llista dels delinqüents més buscats en Espanya per la Interpol, policia i Guàrdia Civil. En aquest cas són terroristes, assassins, traficants de droga, proxenetes i tot tipus de fitxatges d'aquestes característiques. Estos delinqüents estan en les llistes dels fugitius més perillosos de les principals forces i cossos de seguretat de l'Estat. Són els criminals més perseguits per tot el món. Entre ells, Antonio Anglès. Els tres més buscats per la Interpol. Bon dia, Víctor Manuel Rubio Bóveda.
Molt bon dia, Susana.
Molt bon dia, Maria Ventura.
Molt bon dia a tots i totes.
Em llamava l'atenció perquè els tres més buscats per la Interpol són Antonio Anglès, Jamal El Khattab i Elena Pozirevich. Vos explica. Estos són els de la Interpol. Ahí n'hi ha un llistat de tots els que s'estan buscant i que són unes perles. L'únic que ocorre és que nosaltres fa unes dies parlàvem del cas de les xiquetes de la casa, recordeu?
Sí, sí, totalment.
Bueno, pues la Interpol reactiva aquesta búsqueda 28 anys després de que es fugara. I el Perla és té en aquest moment 55 anys i està buscat per delictes de rap, de violació, d'assassinat, inhumació de cadàvers i tenència il·lícita d'armes. És el principal sospechós de la mort de les xiquetes d'Alcàsser i la seva búsqueda ha sigut reactivada precisament ara el 2021, 21 anys després de la seva fuga. Ens diu uns signes, no sé per si algú pot localitzar-lo a raïs de que estigui sentint-nos. En el seu braç dret té tatuat un esquelet en una guadanya, en el seu braç dret, i en l'esquerre té amor de mare. En l'antebraç esquerre té una dona xina vestida en una sombrilla i diuen que també té un quiste així a sebas, que és de grasa en la gola damunt de la nou. És una persona desconfiada i imagina que està sentint-nos alguna persona que té una farmàcia, no? Toma, pren Ropinol per a combatre l'addicció a les drogues. Però jo estic pensant, si fa tants anys que no sap d'ell, i les dades són de fa 28 anys.
Sí, clar, per exemple, els tatuatges són borrables, ui per ui, hi ha moltes clíniques que te faciliten que te pugues esborrar un dels tatuatges.
I més si eres un dels delinqüents més perseguits per la Interpol.
Clar, sí, sí, sí.
Bueno, pues l'altre és Jamal El Khattab. Este té 53 anys i està sent buscat per pertenecer a una organització delictiva de tracta de sers humans. Este home és de Gaza. Un altre... A més, la foto està, la gent que vulgui consultar-lo, entra a la llista més buscada. Jo només vaig anomenar els tres de la Interpol, però bueno, n'hi ha una llista extensa, no només de la gent que busca en la Interpol, sinó la policia i la Guàrdia Civil. Parlem de la Interpol per l'estar posada en marxa de la búsqueda d'Antoni Anglès. L'altra és la Elena Pucirevich. Esta dona té 41 anys, està buscada per immigració il·legal, detenció il·legal i delicte relatiu a la prostitució. És nascuda en Rússia i era l'encarregada de captar a xiques, a xicueles russes, les agarrava de forma enganyada i després les explotaven sexualment en un club d'alterne. Va ser condemnada a anys i mig de presó, però mai, 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 mai entrada en presó. Què vos pareix, aquests tres fitxes?
Pues un currículum delictiu pues, molt gran, no? I que és increïble que aquestes persones pues, estiguen, no? Per ahí, que probablement... Pues, reincidint, no, en la seva tasca, Susana, sobretot aquestes que són de formacions delictives que tenen molta gent al seu voltant, no?
En este cas està publicada la llista, se'ls veu la cara. L'únic que ocorre és que, claro, la cara que veiem, per exemple, en este cas d'Antonio Anglès, imagineu-vos, va 28 anys darrere, lo que va poder canviar aquesta persona.
Sí, sí, moltíssim, moltíssim, Susana.
En fin, vos pareix pauseta de publicitat i anem per les notícies.
Estás a la 92.2 FM.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Premta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
La moda és estilo. Arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
Ooh.
Per cert, Maria, si em permetissis, antes de que se'ns passe, el circ Reluí ha plegat a Vila-real i demà tindran la primera sessió a les 6:30 de la vesprada. Així en esta casa regalem dos packs familiars pel passe de demà de les 6:30. Un pack familiar se composa de 4 entrades, és a dir, si guanyen un pack, tenen un passe imagines que volen anar una mamà i 3 xiquets o el matrimoni i 2 xiquets, no sé, conforme vulguin. Tenen un pack familiar que està format de 4 entrades, val? I que com poden guanyar-lo? Pues bueno, ens criden per telèfon al 964-53-89-21, 964-53-89-21, i ens diuen on està situat el circo Reluí, així en Vila-real. Que és molt fàcil saber on està situat el circ així en Reluí, en Vila-real. No sé, podem donar una pista on està situat, és que per quina lletra es comença, Maria, no?
Es comença per la lletra R. Per la R, no? O no. Vols que diga per la P? Home, sí.
A veure, per quina lletra està, es comença el puesto on està situat el circ en Reluí?
Tens dues opcions, o la P o la R.
Ja, però primer hi ha una J, hi ha una paraula primer.
Ui, ui, que tenim telefonada. Tenim pues telefonada.
Vinga,
vinga, vinga, la tenim. Vinga, 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 vinga.
Ai. Bon dia.
Sí.
En qui esteu parlant?
En Roberto.
Hola, Roberto. Bon dia. Vostè crida pa...
A les entrades del circ.
Ah, que bé. Podim-me on està situat el circo Reluí, en Vila-real?
Crec que és a la plaça Rei en Jaume.
Al jardí del Rei en Jaume. I xina és.
Molt bé.
Molt bé, doncs vostè ja sap que té una entrada familiar. És un pack per anar demà a disfrutar d'aquest espectacle. Jo li l'aconsello, jo l'he sentit i li l'aconsello. En què anirà vostè, m'ho pot dir?
En la dona i els dos fills meus.
O sigui que li va de meravella, no?, el pack familiar.
Sí, perquè són 4 de casa.
Aixina, que genial. Bueno, pues que disfrute. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bueno, ha sigut anunciar-lo ràpidament. Ja han guanyat el pack familiar. Per lo tant, ha sigut una molt bona... ha sigut molt ràpid. Cal dir que ara li cridarem a Roberto i li demanarem les seues dades, claro, perquè pugui vindre a replegar ese pack familiar. Maria, notícies?
Sí, arranquem. No són tan bones com la que acabem de tindre, perquè anem a veure com està la incidència Covid a la Comunitat Valenciana en els últims 14 dies, perquè ha baixat aquest dimecres 0,32 punts respecte a la jornada del dimarts, però continua en risc de contagi amb 54,95 casos per 100.000 habitants. Aquesta incidència és superior a la d'Espanya, que és ara mateix de 49,31 casos, i es manté per damunt de l'índex de 50 casos per 100.000 habitants des del 27 d'octubre, segons les dades del Ministeri de Sanitat, que reflecteixen que la Comunitat Valenciana és la sisena comunitat autònoma amb la incidència més alta d'Espanya per darrere d'Aragó, Balears, Catalunya, Navarra i País Basc. Però sí que és veritat que sí que s'ha estabilitzat el nombre de contagis a les localitats més poblades d'ací de la província de Castelló, com són Onda, Vinaròs i la nostra Vila-real. Bueno, Susana.
Bona senyal, no? Bona senyal.
Sí, i com es comença a estabilitzar-se un poc, Sanitat ha decidit retirar la mascareta obligatòria en l'assignatura d'educació física, encara que la manté al pati, Susana. A més, les associacions de pares i mares, les AMPES, podran tornar a trobar-se als centres educatius. I bé, i ara vos vaig a donar una dada curiosa, perquè més de la meitat de vacunats sense cita prèvia són estrangers. No s'estan animant a vacunar-se. I per això, si algú vol, pot vacunar-se en un nou lloc de vacunació, així espontani com hi ha als camps de futbol i tal, que és al centre comercial de la Salera, que per això i per animar als més resagats a ampliar el seu horari a tots els divendres per la vesprada d'aquest mes. Per si algú va a donar una volteta, doncs pot vacunar-se també i aprofitar la seva visita. Susana.
Bueno, estan posant-se molt al dia, no?, en este
sí,
sentit.
Sí, sí, sí. I Susana, habemos presupuestos de Generalitat. El Consell aprova els pressupostos de la recuperació amb una inversió rècord de 3.121 milions i una despesa social històrica de 17.300 milions d'euros. Els comptes de 2022 aconseguissin els més de 27.900,5 milions d'euros, un 91,1% d'increment respecte a l'any anterior. La conselleria que més augmenta la seva dotació en valors relatius és habitatge respecte a 2021 i sanitat és el departament amb major pressupost. El Consell també inclou la partida reivindicativa per a l'infrafinançament i el fons de transició cap a la nova normalitat per 1.000 milions d'euros per a impulsar la despesa social reforçada, Susana.
Què bé se porten estos del Botànic? Si vos doneu compte, la quantitat assignada és que anixi tots guanyant.
Guanyant, veritat? Perquè sí. Estem veient despesa social, que sabem que va al capdavant Mònica Oltra, i també la que més puja habitatge, que sabem que està liderada per... Ajuda'm, Susana.
I Llueca.
Molt bé, molt
no
bé.
No tenia ganes d'ajudar-te.
No tenies ganes d'ajudar-me. Escolta, estava, jo sí que t'ajude quan te'n val cabet.
Estava pensant, Maria, estava pensant lo bé que se portava en l'antic conseller de vivenda, d'habitatge, i pense lo bé que vol portar-se Ximo Puig, en este cas, en el nou conseller de vivenda,
sí,
en Llueca,
sí,
no?
En tots.
I han dit, pues ala, anem a repartir bé les coses. Bueno, perquè sabies que n'hi ha que recordar que se creava la comissió esta per a confeccionar els pressupostos, on estarien tots els grups polítics, els tres grups polítics que estan governant. No ha fet falta, perquè han pres bona nota i han dit que per l'any que ve, pues bueno, en guany s'han retrasat tres dies, i per l'any que ve, en l'amenaça esta de que creamos los investigadores, han plegat tots amb un bon acord, ràpid, és una bona acció.
Sí, i ara parlem de més negocis a l'aeroport de Castelló, perquè la societat pública Aerocas i l'empresa Arcadia Space han tancat aquesta setmana l'acord que permet a la startup valenciana situar la seva activitat en l'aeroport de Castelló. El contracte signat entre les dues parts contempla l'emplaçament de les oficines centrals de la companyia, així com del seu futur centre d'assajos, on es dedicarà al desenvolupament i validació de xicotets motors per al sector aeroespacial de manera sostenible a través de la utilització de combustibles verds. De Castelló al cel, Susana. Veritat? I ara parlem de successos, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a quatre persones en dues investigacions per un delicte de robatori i altre de furt, Susana.
Sí, en la primera investigació l'ara detès aprofitava l'ausència del propietari per a emportar-se una desbrossadora que tenia guardaeta, és dir, i en la segona operació els presumptes autors feien aquests delictes a plena llum del dia, dient que eren personal de limpieza. El modus operandi era que aquests presumptes autors que feien? Estaven, aquestes persones actuaven juntes i pues, dona que coneixien l'interior de les instal·lacions, podien manejar-se sense levantar sospitet, podien localitzar el cablejat de, que no estava operatiu, i així se l'emportaven sense provocar la parada de ninguna maquinària i evitant així que els empleats se percatassin de la falta d'este cablejat que era el que s'emportaven i posteriorment el venien. Eren tres persones d'edat entre 18 i 53 anys. Això ho feien fent-se passar per treballadors de limpieza. És que se ho inventen tot, Jolín.
Tot se ho inventen. Susana...
Per cert, era sí. robo de cobre,
Sí.
Per si això passava... Clar, jo és que com estava veient la foto, però arriba en cobre que feien, ho feien en allò que estava pagat, però en aquest moment estava utilitzant-se, pues anaven furtant-lo, i quan se van donar compte no tenien la meitat de la instal·lació, l'havien alçat ja.
I Susana, seguim parlant de pressupostos, però en aquesta ocasió de locals. En primer lloc, la setmana passada ja vam dir que Borriana estava plantejant, o no, plantejar, no, ja directament, anaven a congelar els impostos aquest any. Però és que ara Sonda, qui preparant els seus pressupostos de 2022, s'ha comprometre a continuar baixant els impostos de cara al 2022, Susana. Mentrestant, pues así, a la nostra Vila Real, que celebra avui un ple extraordinari en el qual s'adjudicarà l'operació de préstec de més de 3,1 milions d'euros, amb la qual el consistori podrà fer front a inversions de futur per a la ciutat, com l'expropiació de terrenys per a la construcció del quart institut, la finalització de les obres del bescanviador de transports en l'estació de Renfe o la rehabilitació de l'alqueria de Bocan i Caldus. A més, aquest crèdit permetrà abonar les dues últimes sentències judicials derivades de la gestió urbanística del PP per a l'obertura de l'Avinguda Portugal i la construcció del Jardí de Jaume I en 2009 i 2010, que ascendís a prop de 1,4 milions d'euros.
Porrem demà tindrem aquest repàs de lo que serà el ple que es començarà avui a les 2 del migdia i ara esmorzaran bé, perquè jo crec que este ple serà llarguet, perquè se'n diran de tot, se dirà de tot en aquest ple i sentirem de tot.
I ara, Susana, per últim, recomanar que si no ens hem espavilat a fer el canvi d'armari, que ens donem pressa, perquè el descens de les temperatures mínimes aquesta primera setmana de novembre ha deixat aquests dijous valors negatius a la Comunitat Valenciana, que registra menys 0,5 graus a Ademús i un grau en diversos punts de l'interior de Castelló i València, com Vilafranca, Castellfort, la Pobla de Benifassà i Utiel. En concret, a Vilafranca, les mínimes s'han situat aquesta nit en 1,1 graus, a Castellfort 1,3 i a la Pobla de Benifassà, Fredes i Utiel, 1,5 graus. Segons les dades recollides per a EMET, aquestes temperatures suposen un descens de fins a 3 graus respecte a la nit passada. La pluja farà acte de presència des d'aquesta vesprada i les precipitacions amenacen, com sempre, el cap de setmana.
En fi, bueno, estrenarem roba des que ens han comprat per esta temporada.
Ai, jerseis, sí, que ja es comença.
Pauseta de publicitat, anem a per Emery.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robustress, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundacióCaixaRural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantén-te en forma amb Robustress.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar.
mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo.
Bueno, i com bé els havia dit, tenim el plaer de tindre nosaltres així a Emery i ells ens explicarà aquesta oferta que diu que no va arribar a sentir mai ell i que tot el món la sap, tots menys ell. Bueno,
és broma, no?
És broma. El que sí que tenim és així a Víctor, que ell ens parlarà de lo que ha sigut les últimes hores del Villarreal Club de Futbol.
Bueno, això al final, per resumir, se queda. Ja va fer el comunicat d'ahir al migdia i, bueno... Pues això, ja tenim entrenador per el que resta de temporada i suposo que per a moltes més.
Mira, pues tu que has dit que... Mira, per no, trencar el xer. Per trencar no, el xer.
No. Per moltes més, no m'ho crec.
És que m'ha donat esperança que digués que venia, perquè és el seu aniversari, complir 50. I després...
Ahir.
Pues després de lo que mos va fer patir, i el nostre Javi Mata ja podria traure una coca o alguna, un pastel per regalar-nos, perquè
algú, té la sensació de, tens la sensació de que té un pèl dins i un pèl fora,
és lo que,
lo que
passa,
tens ganes, no? És de que se'n vagi. Ara, una altra cosa és pues, que arriben a un consenso, dissimulamos, nos queremos un poco, però ja no és lo mateix, o sigui,
bueno, Susana, hi ha coses que quedaran per la història.
Claro, sí, sobre todo está.
En fin, vamos bueno, a ser positivos.
Sí, eso. Bueno, va a ganar el Madrid a ir 2-1, el Atlético sí que no va a poder, 2-0 va a perder el Liverpool.
¿Es positivo?
Me va a ganar el Madrid.
Era broma, era broma.
Ahora,
sí, porque si le preguntes por el Atlético te dirá que eso es... Ah, bueno, también es positivo porque va a perder para tú, ¿no?
También hay que decir que va a estar prácticamente desde el minuto 35 en un bench. O sea, era casi imposible que hagueren guanyat. Hoy tenemos Europa League, jugó a la Real Sociedad y jugó al Betis. I dir que en bàsquet, en la NBA, van tornar a guanyar els Warriors, també van guanyar els Caps de Ricky Rubio, i dir que avui tenim Alcaraz en el Masters 1000 de París, a veure si pot passar de ronda.
Pues ala, en ixes notícies el primer convidat.
¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Des de Fundació Caixa Rural Villarreal ens importa la teua salut física i mental. Per això llancem NeuroGym, un taller de gimnàstica cerebral per a persones majors de 60 anys. En aquest taller treballaràs l'estimulació cognitiva i la salut cerebral. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I si fem memòria, l'Ajuntament d'Orpesa volia fer una donació als damnificats per l'erupció del volcà de la Palma. Aquesta donació que volia fer era el que recaudaria en la venda dels abonos per als festejos taurins que se van celebrar durant les seues festes patronals. Bueno, pues avui ja sabem el que s'ha recaudat, però qui millor per a contar-nos-ho que l'alcaldessa de la localitat, Araceli de Moya. Buenos días, alcaldesa.
Buenos días, Susana.
¿Cuánto dará el municipio de Oropesa del Mar a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma?
Pues prácticamente 8.000 euros, en concreto 7.821 euros. Y todo recaudado, como muy bien has dicho, de los abonos de las tardes de vaquillas en la Plaza Toros durante las fiestas de octubre, las fiestas patronales. Es iniciativa que, bueno, al principio íbamos a repartir con las asociaciones, algunas asociaciones del pueblo, más o menos la mitad de la caja, pero viendo lo que estaba pasando en La Palma, bueno, propusimos el hacer la donación íntegra a, bueno, pues a la isla para ayudarles de alguna forma en las necesidades que tengan, que son muchas ahora, y todas las asociaciones estuvieron totalmente de acuerdo desde el principio, con lo cual es una recaudación que hacemos del pueblo de Oropesa, en el que las asociaciones también tienen mucho que decir, no solo el ayuntamiento, y a las cuales quiero aprovechar también desde aquí para darles las gracias por su generosidad, porque son asociaciones que también recaudan para bienes pues muy loables, ¿no? Como pueden ser lucha contra el cáncer, contra la fibromialgia, con personas con Alzheimer, personas necesitadas también, ¿no? De alimentos. Entonces, esa generosidad pues vale doble.
Sí, vale. En este caso también lo hacen y lo hacen extensivo a la Asociación de Collas, también a las Peñas Taurinas.
Exacto.
Y también sí, a los vecinos.
Claro, fueron las tardes de vaquillas, ¿no? Taurinas, la peña en CDNI, la Peña Taurina, pues evidentemente ha colaborado y bueno, de alguna forma acompañará para hacer el ingreso, lo haremos mediante transferencia pues a las cuentas oficiales, a cuenta oficial que tiene La Palma, para recoger, ¿no?, la ayuda, la solidaridad que venga pues de toda España.
Incluso han habido vecinos que no son demasiados aficionados a estas tardes de vaquillas, pero que este año han colaborado porque sabían que esa recaudación era precisamente para las personas que están sufriendo en este momento.
Exacto. Una vez supieron que todo lo recaudado iba para La Palma, hubo vecinos y vecinas que no van a los toros, no van a vaquillas pagaron el abono e incluso dieron más dinero, porque de hecho el máximo por abono, por asiento hubiera estado en torno a los 7.000 y casi tenemos 8.000. Entonces, porque hay personas que luego dijeron, no, 10 euros, no, toma 50. Y fuimos recaudando mucho más.
O sea, fíjese qué sensación, ¿no?, poder ir a ingresar eso, porque ha tenido vecinos en su localidad tan solidarios que han recaudado más del aforo de la plaza.
Sí. Más de los asientos y los días que había de vaquillas, o sea que muy contenta del apoyo que se ha recibido por los vecinos de Oropesa para La Palma. Que desde luego este dinero y mucho más les hace falta y poner un granito de arena pues es importante.
Pues desde aquí, supongo, y todos los oyentes, pues eso, felicitar a la población de Oropesa por esa solidaridad que han demostrado,
sí.
Solidaridad que han demostrado. Alcaldesa.
Pues muchas gracias. En su nombre recojo tus palabras y desde luego muy orgullosa de ellos y bueno, y que ni cuando se les necesita, pues está demostrado que están ahí.
Y tanto. alcaldesa de Oropesa del Mar. Muchas gracias por haber entrado y gracias en nombre de todos los damnificados porque han estado ahí a su lado.
Muchísimas gracias a ti, Susana, por hacerte eco de esta iniciativa. Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisio Vila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisio Vila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisio Vila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Busques treball? Vine a Workforum Castelló. Aconsegueix una entrevista de treball amb les més de 40 empreses participants i millora la teua recerca de treball en les nostres conferències i tallers. T'esperem l'11 de novembre a la Càmera de Comerç de Castelló. Inscriu-te en www.workforumcastellón.es abans del 7 de novembre. Diputació de Castelló.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de Seat Villarreal. ¡Te esperamos!
Joyería Lola Álvaro. Joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto al mejor precio sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Bueno, y una noticia que ens arriba y es que Brussel·les inspeccionará cada volta més y en raó a més i trics de Turquia perquè està pujant de forma alarmant productes prohibits. Per això tenim nosaltres a Carles Peris. Ell és el secretari general de la Unió. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Tanta tabarra, al final sí que ja detecten o almenys després de que vostès han anat centre per centre a mirar si n'hi havia algun reste, ja és Brussel·les, no?
Sí, en estos moments és un anunci que és important. No és tot el que voldríem, però sí que és un pas endavant en la seguretat de cara a que n'és que una reciprocitat en els productors europeus i una seguretat més alta en els consumidors europeus. Nosaltres ahir ja vam estar a treballar d'una forma molt seria, molt rigorosa, presentant informes i presentant una carta que s'ha fet el 4 de setembre, pues alarmant, no? De que les deteccions en frontera de pesticides no autoritzats en la Unió Europea o per dalt de l'imatge de residus era molt considerable, molt alarmant per part de Turquia i per part d'Egipte, uh-huh. I hem aconseguit que se canvie la normativa conforme demanàvem nosaltres, perquè cal recordar que en aquests moments Turquia només li revisaven el 5% en mandarines de l'OCH, sí. I el 10% de l'OCH en taronges. Per tant, davant de la introducció que n'hi ha al voltant d'unes 300.000 tones de Turquia, ens pareixia molt poc, vam sol·licitar aquest canvi de normativa que tenia que incrementar el percentatge de revisió en frontera, i és el que hem aconseguit en aquests moments de forma oficial ja. A partir d'ara, a Turquia se li se li rebaixaran el 20% de tots els contingents que venen de mandarines, el 20% de contingents en taronges, i hem introduït també una millora en llimes, que llimes era de forma aleatòria, no estaven obligats a rebaixar, i també se li rebaixarà el 20% de les llimes procedents de Turquia. La llàstima és que no hem aconseguit introduir en esta normativa Egipte. Egipte continua tenint una inspecció aleatòria i Egipte encara és més perillós que Turquia perquè està introduint més cítrics al bloc europeu que Turquia. És un poc la nota negativa i que hem d'anar seguint treballant sobre Egipte per a millorar.
Seguint exercint pressió. També el tractament en fred l'hem pogut... El que piquen en tractament en fred, que això era algo que també hi havia problemes. Ahí com, en ixe punt com estem?
En ixe punt hem donat un xicotet pas. Tampoc tenim una resolució definitiva per part de la comissió. Encara no s'ha instaurat l'obligatorietat de que els països tercers, en este cas Sud-àfrica, faci el tractament en fred. Però sí que hem aconseguit que en l'última comissió on intervenen els estats membres junt amb la comissió, la EFSA ja diga clarament a la comissió i als estats membres que l'únic tractament garantista és ixe tractament en fred, i la comissió ja està en fase d'avaluació per veure si en els pròxims mesos aplica ixe tractament en fred. O sigui, estem a un pas d'aconseguir que d'una vegada per totes Sud-àfrica i altres països tercers estiguen obligats a fer el tractament en fred per a que no s'introduïsquen plagues. Jo penso que ara en aquests moments té totes les pedres damunt de la teula a la comissió, perquè si la comissió ara diguera que no se fa el tractament en fred, estaria actuant en contra del comitè assessor de la pròpia comissió, que és la EFSA, que és l'organisme encarregat de dictaminar quin seria el procés més segur per a que no entraren plagues. I després nosaltres ahir també vam enviar una carta a la comissió i a l'estat espanyol dient de que en el cas de que mos entre la traumatitis leucotreta que no existís en Europa, com n'hi ha un organisme oficial, que és la EFSA, que t'està recomanant que facis el tractament en fred, si tu no ho fas, nosaltres, entonces sí que procedirem a demanar, diguem, danys a la comissió, perquè ara sí que tenim sentat un precedent. Clar. Ja t'hem advertit abans de que entre. No és com en el cotonet, que va entrar, però no havíem advertit. Ara ja estem advertint de que això pot entrar, que és una plaga de quarantena, que és una plaga molt perillosa, i si tu no fas res, pues entonces nosaltres exigirem danys patrimonials.
Sí, en este cas sí que seria la solució el que se farà el tractament en fred, perquè això el que faria seria matar la plaga, no ens entraria dins del nostre territori, no?
Sí, sí, el tractament en fred dona totalment garantia que al viatjar molts dies a unes temperatures molt baixes, qualsevol plaga que n'hi és que en trànsit pues, mor. Per lo tant, és indispensable, no?, fer aquest tractament. I damunt és un tractament que és inocuo de cara al consumidor també. Claro. Tot aquest producte que aplegue tractat en fred vol dir que tu no estàs aplicant fungicides per a eliminar aquestes plagues en trànsit, i per això després eixiran menys residus també en frontera. Perquè ara molts de residus que eixen són fungicides que apliquen estos països per a, diguem, matar les plagues.
O sigui que, d'alguna manera, ahí tenim, estem en el punt de la solució, i si no la prenen, sí que és de veres que ja tenen vostès totes les armes per a poder posar una demanda. En este cas sí que se podria demandar, no?
Clar, en este cas se podria demandar, i damunt ja el tenim estructurat de forma que ja m'he advertit de forma oficiosa per mig de cartes i que n'hi ha un organisme, que és la EFSA, que ja li està recomanant a la comissió de que apliqui aquest tractament en fred, que és l'únic que dona garanties. Per tant, ara sí que la comissió està entre l'espasa i la paret, mai millor dit. O pren la decisió en favor de la protecció de la sanitat vegetal europea, o pren la decisió, igual que ara, en favor del comerç i desprotegint el bloc europeu. Si ens introduixen una plaga de quarantena, que és molt probable, perquè n'hi ha moltes deteccions de traumatitis leucotreta en aquests moments, si ens la introduixen i la perillositat que té i l'augment de cost que anem a tindre per a combatir aquest tipus de plagues, pues sí que es tindríem clarament ordenat tot per a aplicar ixa denúncia i demanar-los o exigir-los danys patrimonials a la pròpia comissió. Jo crec que que ara en aquests moments, els pròxims mesos, possiblement tinguem un anunci satisfactori de que torna el tractament en fred a les importacions de cítrics.
Pues ojalá, ojalá Déu, no? Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver-nos dit tot això i per donar algo de llum d'esperança.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Estás a la 92.2 FM.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es. Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Els dies 22 i 23 de novembre, les pimes valencianes tenen una nova cita per a impulsar la seva internacionalització en el 6è Congrés Go Global. En format presencial i virtual, el Go Global està organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, amb fons FEDER. Dos jornades en les quals experts abordaran la logística internacional i el desenvolupament de l'e-commerce, la ciberseguretat i ciberintel·ligència per a l'exportació i les noves estratègies de sostenibilitat. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Hoy la negrita nos contó lo que sucede.
El negro no puede, el negro no puede.
Está cansado, no le importan las mujeres.
El negro no puede, no puede dormir.
Está en la cama y ni un dedo se le mueve.
El negro no puede, el negro no puede.
Y aunque la negra pone todo lo que tiene,
el negro no puede, no puede dormir.
Robaron en el jardín y hasta en la cocina, y el negro no puede ni de noche ni de día. Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama. Si no pasa nada, dormirán en el saguán.
Rebem una nota de premsa de l'Ajuntament de Onda on ens diu que l'equip de govern ja treballa en la nova fulla de ruta que s'aprovarà durant novembre i entrarà en vigor en gener. Una fulla de ruta on ens diu que els pressupostos del 2022 tenen el compromís de seguir baixant els impostos. Apuntava l'alcaldessa Carmina Ballester que la gestió eficient és la marca de l'Ajuntament de Onda i en aquesta línia van a seguir treballant. Però perquè ens explique com ha fet allò de, en una situació tan complicada com esta que ha sigut després d'una pandèmia, baixar els impostos, tenim el regidor d'Hisenda, Salvador Aguilella. Molt bon dia, Salvador.
Molt bon dia.
Mos explica aquesta forma de... Diuen alguns que és quasi fer màgia baixar els impostos en este temps.
Bueno, màgia és treballar moltíssim, perquè requerir sí que és cert, i ara parlarem també d'alguns anuncis últims d'alguns impostos que potser no podem cobrar en l'any pròxim, requerir, com bé dia l'alcaldessa, una gestió eficient. I per fer una gestió eficient pues, fa falta estar tots els dies damunt de totes les coses i intentar destinar els diners de tots els veïns a aquelles qüestions que són importants, no? Mantenir i millorar els serveis, i això té més gasto, però n'hi ha que veure d'on se pot estalviar i com se poden fer les coses de forma més eficient perquè en més diners les administracions puguem donar aquest servei de qualitat a tots els veïns. Això és el que estem fent en Onda. L'únic secret que n'hi ha darrere de tot això és treballar moltíssim i estar molt pendent dels serveis necessaris i intentar oferir els serveis de màxima qualitat a tots, de qualitat a tots els veïns, al menor preu possible per a ells, i si el menor preu possible per a ells sempre és intentant que paguen menys en impostos, i això és el que estem fent en l'equip de govern de l'Ajuntament d'Ona.
En aquest cas, vostè sap que, per exemple, la ciutat de Vila-real estan ben calentets perquè l'IBI ha tornat a pujar. Ells diuen que heretat gràcies al Partit Popular dels empastes que els han deixat, i en Onda, per exemple, és la tercera rebaixa consecutiva d'este impost.
Sí, clar, enguany hem aplicat una rebaixa, l'any que ve tornarem a aplicar en el 22 una altra rebaixa del 5%, que és una quantitat molt important per a Onda, i bueno, el que intentem, com te dic, és fer que la gent tinga els diners en el seu borxaques, que s'ho gaste, que consumisca, que invertisca o que estalvie, que utilitzi els diners en allò que considere, i l'administració pot fer els màxims esforços per a seguir oferint els mateixos o inclús millors serveis a tots els veïns. I saps el que estem fent. Per a Onda, aquesta rebaixa de l'IBI suposa pràcticament tindre menys de mig milió d'euros d'ingressos, i com tu dius, és la tercera rebaixa que fem en tres anys. Jo, la cantinela esta de Vila-real, que puja l'IBI, responsabilitza alguns que ja fa no sé quants anys que no estan en l'equip de govern, pues fa gràcia, no?, des de fora, i no és en Vila-real, però des de fora, pareix que té un punt humorístic, no?, de responsabilitzar la gent que va gestionar fa moltíssims anys de les qüestions d'ara, perquè les administracions són les que són, en cada cicle polític ens toca uns partits polítics dirigir-les i gestionar-les, i bueno, quan arribem al Partit Popular normalment sempre venim d'una gestió del Partit Socialista nefasta econòmicament per als arques municipals en tots els llocs, i no seguixem d'això, el que es comencem és a treballar per intentar baixar els impostos i donar el millor servei a tots els veïns.
Algo que també ens agrada és allò del pressupost participatiu, on d'alguna manera recaben, en aquest cas diu que 100 propostes vecinals, 100?
Sí, l'alcaldessa en persona ha recorregut els carrers i les places de Onda atenent els veïns i replegant totes aquelles propostes que es venien fet per a millorar Onda. La veritat és que la majoria són propostes d'algunes millores en inversions i algunes millores en serveis que per suport van estar replegades, com ja vam fer l'any passat, en els pressupostos del 2022.
també n'hi ha una forma de plegar a fer los i ses propostes i és via una aplicació, via online a través d'una innovadora aplicació de mòbil, no? És dir, d'ahí també podem fer-lo. I lo que m'agrada és que aquesta ferramenta està desenvolupada 100% per un valencià, no?
Sí, no, al final hem de buscar aquests mecanismes i més per fer gent coneguda i propera, no? Però i que puguem aprofitar el talent que tenim en la ciutat i en la província i en la Comunitat Valenciana i que puguem aprofitar aquest talent pues, per a fer... pues, o crear ferramentes com aquesta, no? que fa que qualsevol persona, qualsevol vei d'onda, en qualsevol moment, i en qualsevol situació, crec que estigui en una terrassa en onda, d'aquestes que en guany tampoc ens anem a cobrar tassa, les terrasses d'onda, vull dir, jo d'aquestes que també fem l'esforç d'intentar estar al costat de tots els nostres negocis, pues, podem fer qualsevol petició, no? Entrar i fer qualsevol petició que es consideren a l'Ajuntament d'Onda, a l'equip de govern, era que tindre les possibilitats pues, que pugui ser una realitat. És important la gestió, com diria, moltíssim, el treball. És important el pues, acertar en fer les coses bé, però també és important que aquelles coses que se fan des de l'administració pública siga amb la participació de tot el món i que siga pues, la voluntat de tot el món, no? Que per això és l'administració, és l'Ajuntament més proper, però és el... és l'administració que representa a tots els veïns i tots els veïns tenen que tindre veu en l'administració i això és el que estem fent en Onda també.
El pròxim dilluns tindran una junta de portaveus on diuen que recabaran i escoltaran les propostes dels grups de l'oposició. També diu l'oposició que els van deixar un ajuntament molt sanejat. Això és així, no?
Bueno, aquestes són les coses que podem parlar de números. Mira, el dèficit de l'any 2019, de la en Onda, el dèficit de la gestió de l'any 2019, de la qual nosaltres ja estava el pressupost fet i ja estaven tots els contractes fets i tota la història, va ser de més de 3 milions d'euros en Onda. No va haver res, no van deixar res, van deixar un dèficit de més de 3 milions d'euros. Podíem nosaltres dir que el que dic, no? de que anem a pujar impostos, de que anem a baixar serveis, de que anem a fer altres coses, degut a aquesta situació dèbil que havíem topetat de l'administració gestionar per l'anterior quadripartit, no? En l'anterior legislatura. Però bueno, no ho van fer, no van perdre ni un segon en això, i el que van fer va ser començar a treballar per a equilibrar els comptes, per a baixar impostos, per a baixar taxes, per a traure moltíssims diners en ajudes a autònoms. De fet, avui publiquem una nova, és així publicada i des d'avui els negocis d'Onda, els comerços ja poden demanar una nova ajuda a l'Ajuntament i estarem al voltant d'una inversió propera als 3 milions d'euros des que va començar la pandèmia. El que fem és gestionar, intentar utilitzar els recursos de la millor forma possible, de la forma més eficient, perquè els veïns tinguin els serveis que necessiten, les empreses tinguin les ajudes i els autònoms tinguin les ajudes que necessiten i no se parem a mirar lo que va passar en el passat. No? L'any passat jo recordo que vam escoltar també als grups de l'oposició, que vam incorporar propostes que es van fer, igual com incorporem el Ratxent, també vam incorporar les propostes que es van fer, que es pareixien interessants, i algun de l'oposició sobre incorporant totes les propostes que ens havien fet, totes, i ens va votar en contra dels pressupostos. Vull dir que no és una forma molt normal de funcionar, no? Intentar canviar el passat i, a més, pues intentar estar en contra d'aquelles coses que se fan en bé del municipi. Però és que tornarem a escoltar, tornarem a intentar incluir totes les propostes que siguin possibles i que siguin bones per al municipi i per als veïns, i això és una qüestió pues, que, com bé dius, ja hi han acordat reunions en el grup de l'oposició per a parlar a partir de la setmana pròxima.
Per cert, els diners que ha adelantat l'Ajuntament d'Onda per les inversions que tenien que vindre Generalitat, ja les està pagant?
Poquet a poquet, un any després. és cert que has començat a pagar algunes coses de... Fa poc traiem notícies de que l'edificant i sempre que havíem adaptat diners pues, no ens havíem pagat res i havíem passat un any des que havíem fet aquestes obres de l'estiu de l'any passat, antes del curs passat, no d'este del passat, que vam fer inversions en tres col·legis que la Generalitat ens acaba de pagar ara. Nosaltres vam pagar entonces, claro, sí. Que vam fer els col·legis. I ara pues, estem fent un institut en el qual hi ha una inversió superior a 5 milions d'euros, que pues, l'Ajuntament ja du pagat pràcticament la meitat inversió i la Generalitat encara ens ha fet els primers pagos esta setmana passada o estos dies passats i de poca quantitat. Al final, lo que s'ha convertit en més de transferir-nos diners per aquelles coses que són de la seva competència, perquè, per exemple, construir un col·legi o un institut és competència 100% de la Generalitat, que per això rep diners de l'Estat, pues, en més d'assumir aquesta competència, ens dice a nosaltres que fem o ens encarreguem que fem tot el treball de licitació, d'adjudicació, de redactar els projectes, de pagar-lo tot i després ens paguem tots més d'un any després. No crec que és una forma molt normal de funcionar, perquè els ajuntaments funcionem en les quantitats que funcionem de milions, que són pues, cada un al seu nivell, però són molt poquetes, són ridícules, comparar els 28.000 milions d'euros que la Generalitat anuncia que va tindre pressupost per a l'any que ve. I el pressupost és... molt major que la de tots els ajuntaments, però amb moltíssima diferència junts, no? I no és normal que una administració que maneja 28 milions d'euros de pressupost, pues que utilitzi els ajuntaments en una capacitat econòmica molt inferior per a utilitzar-los de banc, no? De prestamistes, de coses que tenen que fer ells, que fan que paguem els ajuntaments i que ells ens paguen després al cap del temps.
Salvador Aguirella, regidor de Onda i també, com no, diputat provincial. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Está en la cama y ni un dedo se le mueve.
El negro no puede, el negro no puede.
Y aunque la negra pone todo lo que tiene,
el negro no puede, no puede dormir.
Probaron en el jardín y hasta en la cocina.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vilareal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Villarreal.
Bailemos el bimbo,
bimbo, bimbo.
que está causando sensación.
Bien, y hoy hemos atrasado un poquito esa sección que tanto nos gusta de los jueves, que es dar las mejores ofertas de empleo gracias a Inma Cerda, presidenta de Adavi. Muy buenos días, Inma.
Muy buenos días. Gracias a Adavi y a la Asociación de Parados de Castellón también y a Labora de aquí de Villarreal. En verdad, son esa mucha más gente que tenemos ahí en el grupo de Facebook. Que es ahí donde tenéis todo el trabajo que se mueve en la provincia. Entonces,
y decimos tu número de teléfono si alguien...
Pues es el 655-450-989 para cualquier consulta que os haga falta.
Pues arrancamos ya mismo con esas ofertas de empleo, Inma.
Pues mira, lo primero que quería decir es que aquí tenemos el diario digital de Villarreal, Villarreal Información, que nos cuelga también unas ofertas, que es mozo de carga y descarga para magasén y o mercat de proviments. Mozo también para Conforama, es una tienda de muebles, María.
Sí.
También se fa falta un cambrer, es requerís cambrer amb experiencia previa en lloc similar per a divendres nit, dissabtes, diumenges i festius. Imprescindible maneig de la cafetera, aixeta de la cervesa, safata coneixements previs en vins.
Uh-huh.
Metge especialista en medicina familiar i comunitària, un conductor repartidor, així diu que des d'Eurofims estem cercant conductor repartidor per a empresa del sector logístic situada a Castelló. Un cuidador intern, per a cuidar de a domicili, selecciona cuidador, cuidadora sota el règim intern per a Castelló. Esmaltador per al municipi de l'Alcora, una administrativa comercial a la Manglès, és per al sector turístic i el nivell seria el C1, també que tinga disponibilitat de viatjar i es valorarà coneixement en xarxes socials, continguts webs, edició de vídeos i fotografies. I és per a Burriana. I ara ens passem ara a les de Dipucas, que tenim un docent d'inglès professional per a activitats comercials. El lugar és per a l'Alcora. Docente d'activitats auxiliares administratives per a Castellón, encargado i o encargada de gestió d'almacén per a Villarreal, operario d'empresa d'electricitat per a la comarca d'Esports. El lugar seria en concreto en la Mata de Morella. Auxiliar técnico para farmacia, para Argelita, maquinista retroexcavadora, mini excavadora para Segorbe, técnico técnica en climatización y refrigeración, conductora de camión con permiso C para Segorbe, operario de limpieza para Castellón de la Plana, cerrajero, soldador para Almazora, mantenimiento de lavandería industrial para Almazora, recepcionista para Oropesa, esto es para un camping, un soldador para Castellón, el soldador es para un taller de carrocerías, de vehículos y chapa y pintura, ubicado en Castellón. Tenemos otro, es para oficial de construcción, para Benicàssim. Ahora nos vamos a Labora y tenemos oficial electricista mayor de 50 años. Esto es en el Espai Labora, gestor de la oferta es de Castellón. Y la ubicación también es en Castellón, el puesto de trabajo. Y ya sabéis que los mayores de 50 años, que es somos un tercio de la población, ¿vale? En verdad es que tenemos muchos problemas porque, claro, siendo un tercio de la población y además somos el segundo y más de dos tercios de la capacidad de compra, inversión y consumo de las economías occidentales, o sea que realmente necesitamos que uh-huh. se nos mire más a la hora de contratar, porque uh-huh. en fin, hacemos mucha falta, ¿vale?
No, por supuesto, y sobre todo la experiencia profesional, claro. que tenéis, ¿no?
Claro. Entonces ya sabéis, poner el currículum, prepararos el currículum vitae en PDF y lo adjuntáis en la correspondiente casilla donde dice que hay que apuntarse y a ver si tenéis suerte. Luego nos vamos también que necesitan un cocinero o cocinera para la Val d'Uso, un conductor de camión de grúa basculante para la Val d'Uso, un aparejador arquitecto técnico para la Val d'Uso, un camarero o camarera, y la ubicación es para Almenara. Y tenemos también un electromecánica para la Val d'Uso. Ahora tenemos también conductor, conductora, camión, trailer, plataforma basculante. Y el puesto de trabajo es en Nules. Ahora tenemos un esquilador o una esquiladora de ovejas. Esto sale muy pocas veces, pero es muy interesante. Vamos a ver. Aquí dice que funciones esquilar ovejas y recogida de la lana, método Talgi y australiano, y experiencia mínima de 3 años o 3 campañas, y disponibilidad para viajar y desplazarse por el territorio nacional. Experiencia mínima 2 años, ¿eh? Y ahora tenemos otra oferta de mecánico de mantenimiento básico de camiones. Tenemos administrativo comercial de inglés para Burriana, electromecánico, electramecánica para Castellón, peluquero para centros de la tercera edad, tenemos docente en competencias digitales, recepcionista, centro de estética para Castellón de la Plana, otro docente para curso de prevención de riesgos laborales para Villarreal, tenemos otro docente con que sea docente certificado de profesionalidad, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales para Tales, técnica multigremio, mantenimiento, fontanería, electricidad para Castellón, trabajador o trabajadora social para Benicassin, recolector de cítricos para Moncofar. Se valorará experiencia previa también. O sea que aunque no tengáis experiencia, optar porque igual os cogen. Limpiador, limpiadora para Zuébar. Entrenador, entrenadora o monitor, monitora de actividades dirigidas a los mayores en Benicarlo. Médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Esto es para Villarreal. Un ferrer, un mañá, oficial de primera para Bechí. Peón, peona de la construcción con experiencia. Y también albañil oficial de segunda para Segorbe. La ubicación será en Benafer, eso es. Médico de urgencia hospitalaria para centro sanitario integral en Segorbe. Logística y comercial, operadora de tráfico de camiones, se valorará tener conocimientos de inglés, francés e italiano. Electromecánico con programación para Honda. Ahí también tenéis la oferta de Honda Inserta, que ahí tenemos psicóloga, logopeda, operario de hidráulica, promotor de telefonía 30 horas, clasificador Surface, esmaltador Inject, varias, muchísimas más. Echarle un vistazo que está muy bien. Tenemos Dipucas también ahora y nos vamos que... ya os había dicho.
Pues,
me he embalado.
Te has embalado, ¿no? Pues Inma Cerdá, como siempre, presidenta de ADAVI, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos ofrecido todas estas maravillosas ofertas.
Gracias.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Bueno, i ahir passava un fet molt curiós, ahir per la vesprada en la discussió de les esmenes dels pressupostos de l'Estat van hi haure un moment en el que estava parlant el diputat nacional per Compromís i va estar increpat, si els pareix sentim el que va passar i després anem a parlar en el diputat.
Desenmascarar la hipocresía de unos chaqueteros que abandonaron y desertaron del Partido Popular cuando se acabaron las ubres que las amamantaban, creo que está bien que se haga en este Congreso. Pasamos a los presupuestos. Donde quieras y cuando quieras.
Señor Stigman, por favor, silencio.
Señora presidenta.
Joan Badoví, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Què li va dir el senyor Stigman?
Pues me va dir una expressió absolutament tabernària, absolutament, jo crec que de pandillero, i me va dir, diu, eso no se lo dirás a la cara ahí afuera. I a mi potser me va dir una resposta massa carregada de testosterona i li vaig dir donde quiera i quan quiera, però és que estar intentant parlar, jo sóc una persona que respecte quan els altres estan en l'ús de la paraula, encara que no m'agrade, i no m'agrada mai quan parlen és de Vox, i a usar és neguida que preferixen, diríem, improperis al govern i als que formem part d'aquesta majoria social que ha fet possible este govern. Però clar, quan te diuen eso no se lo dirás ahí afuera, pues teís inmediatamente una respuesta cuando quieras y donde quieras. No estoy especialmente orgulloso, pero la verdad es que me vais a ir inmediato, porque es que el que valen es descentrarse. Fue un momento, un otro diputado de Vox le había dicho chillán gilipolla a la ministra. Yo creo que, en fin, Vox está convirtiendo el Parlamento, intentando desacreditarlo y que piensen que todos son iguales. Y no, fins que no había entrado Vox, evidentemente ya había habido aldarulls, pero lo que está produciéndose amb la entrada de la extrema derecha, yo creo que está pasando líneas absolutamente intolerables.
Pues mire, yo este matí quan ho comentava, lo que la gent me preguntava era i què va passar quan van eixir? Li ho va dir a la cara? Què li va dir?
No, me vaig trobar amb algun diputat de Vox i no me va dir ningú res, absolutament res. I a este diputat, evidentment, me'l trobaré d'ací un ratet perquè tenim que anar a votar i bueno, jo crec que són molt fanfarrons i en tot cas, lo que vull remarcar és ese intent continu de Vox d'intentar que no es parle de lo que és important, i lo que és important són els pressupostos, i que acabe parlant-se justament de totes aquestes anècdotes absolutament desagradables e intolerables que protagonitzen diferents diputats de Vox.
Clara, això ara jo volia añadir-li un toc d'humor, perquè vostè com a mestre ho haurà sentit moltes voltes en les aules, no? Allò de, a la salida m'esperes.
Exacte, això ho he sentit. Clar, això que ho senques en un institut, en xavals de 14, de 15, de 16 anys, doncs dius, bueno, en fi, però que ho senques en un senyor metge que t'acabi dient això, pues és que ara mateix estava parlant amb un altre diputat del PNB que també li va dir no sé quina cosa mentre pujava les escaletes cap al seu escó. És a dir, jo crec que s'ha de fer alguna cosa, és absolutament intolerable el que està passant amb estos diputats, entre cometes.
Tots els modos, s'aprovaran, suposo, no? El vot de Compromís, quin és?
A veure, avui votarem, el que votarem avui serà, diríem, el primer pas, és a dir, deixar passar els pressupostos per a seguir en la negociació. És a dir, avui votarem les esmenes a la totalitat que ha presentat bàsicament les dretes, que PP, Vox, Ciutadans... I entonces votarem, el nostre vot serà, ja ho vam anunciar ahir, serà no a les esmenes a la totalitat per a aquests pressupostos puguin seguir tramitant-se i entren les esmenes. Demà s'acaba el termini de presentació d'esmenes. Nosaltres estem ara mateix, m'has pillat revisant les esmenes que anava a presentar. presentarem les esmenes i estem en un procés de negociació en el govern. De veure quines d'aquestes esmenes tenen la, en fi, tenen ganes d'aprovar-nos-les. En funció de quin siga el grau d'aprovació d'esmenes, decidirem el nostre vot. Però la nostra disposició, evidentment, és aquí. Isquen estos pressupostos perquè entenem que també hi ha moltes partides que afecten el conjunt de l'Estat de manera positiva. Però per a nosaltres, que volem ser representants de 5 milions de valencianes i valencians, hi ha esmenes que són absolutament imprescindibles per a nosaltres, com són el finançament, que hi hagi més recursos perquè el nostre govern puga fer més polítiques socials, educatives, d'ajuda a les xicotetes i les mitjanes empreses, polítiques d'ocupació, en definitiva, tot el que és un estat social. I per a fer aquest estat social fa falta recursos. I no cal que denunciem que som la comunitat pitjor finançada i, per tant, per a nosaltres, aquest és un punt absolutament fonamental.
Clar, per això li dia, perquè quan se fa el pacte, en el pacte que vostè li dona suport, i per això avui Pedro Sánchez és el president del govern, anava implícita això,
Sí, sí, sí. De fet, ahir en la meva intervenció davant de la ministra d'Hisenda li vaig recordar el compromís que va agarrar en una anterior interpel·lació que li vaig fer a la ministra, i ella es va comprometre a este mes de novembre presentar el document. Efectivament, ahir la ministra va reiterar el seu compromís amb nosaltres, perquè nosaltres vam dir que abans de que s'acabara l'any tenia que haver ja un document damunt de la taula. La ministra va dir que aquest document estarà abans de que s'acabi el mes, i per tant, bueno, això era una de les nostres exigències de l'acord d'investidura, i també quan signarem i votarem a favor dels pressupostos del 2021. Per tant, això és una de les coses que va a complir-se del nostre acord. I jo crec sempre la bondat de negociar. Evidentment, en una negociació sempre el deixes coses que tu voldries, però que efectivament es diu negociació perquè les dues parts han de cedir. I en aquest cas està bé que aquest acord al que nosaltres vam arribar s'acomplisca d'una vegada.
I de tots els modos, per a la gent que està vesprada vulga saber com els afecta l'infrafinançament valencià, n'hi ha una taula redona on vostè estarà esta vespre a les 7:30 de la vespre en la Casa dels Caragols de Castelló, i hi haurà un debat i propostes, no?
Sí, sí, nosaltres sempre, jo crec que denunciar o estar en l'oposició, en fi, és més còmode que estar governant. Per això jo crec que una oposició responsable ha de, en fi, ha de controlar l'acció de govern, l'ha de censurar, però també ha d'aportar propostes. I nosaltres sempre en l'infrafinançament sempre donem propostes. Propostes per a que hi hagi compromisos. I este compromís de que ja n'hi haurà un primer paper sobre la taula 7 anys després de que hagi caducat, per a nosaltres és, en fi, és una bona notícia, perquè per primera vegada ja tindrem un document. Si no es pega un pas, no es pot avançar. Però nosaltres, a la ministra, ahir i diverses vegades, li hem donat diferents solucions per a de manera transitòria pal·liar aquest infrafinançament, i que no es pal·lien només recurrint un any i un altre a aquest préstec que fa l'Estat al govern valencià, que es diu el FLA, que en definitiva venen a ser préstec. Nosaltres diem un fons d'anivellament de 2.400 milions per a les 5 comunitats autònomes que estan per baix de la mitjana. I això pot ser una via. Rebaixa el deute, és a dir, que l'Estat assumisca una part d'aquest deute que ve provocat en gran mesura per l'infrafinançament, i per tant, si nosaltres, en lloc de tornar diners a l'Estat i dedicar pràcticament un 25% dels nostres recursos pressupostaris en tornar el deute, els podem dedicar a polítiques. Per tant, si no hem de tornar aquest deute il·legítim, el podem dedicar a a polítiques socials i a polítiques transformadores. I una altra solució també que li hem aportat i que la presentarem també com a esmena és que en guany, que encara tenim el Covid al damunt, pues que es prorrogue aquest fons Covid a les comunitats autònomes perquè en definitiva puguem tindre més recursos per a seguir fent front a aquesta pandèmia que encara no s'ha acabat d'arar.
Joan Baldoví, diputat nacional per Compromís, moltes gràcies per haver-nos explicat totes aquestes coses que ha posat damunt de la taula el seu partit i que està demanant per a la Comunitat Valenciana.
Ja saps, Susana, que sempre és un plaer compartir amb la gent de Vila-real i de la Plana este ratet.
Molt bé, un abraç.
Una abraçada.
Estàs a la 92.2 FM.
Tranquils, no busquen el canari, no se'ls ha, no està en la finestra del seu veí ni s'ha colat per la seua casa, sinó que està sonant darrere de nosaltres, així, a Ràdio Vila-real. Bon dia, Santi Cortés.
Bon dia.
I és que avui Santi ve acompanyat, molt bé acompanyat, amb, bé, no dos persones, val? Un d'ells sí i l'altre no, però molt ben acompanyat, veritat, ens trau dos convidats.
No, encara no li hem ficat nom, però podríem dir que és com una personeta. Tenim un canari cantant així a l'estudi, enmig dels micròfons, perquè avui anem a parlar d'això de canaris. I per això jo havia pensat que qui millor que per acompanyar-nos avui que és Roger Beltrán, que és almassorí, ha vingut des d'Almassora, i és president de la Federació Ornitològica de la Comunitat Valenciana i és el que ens ha portat així el canari per a que ens acompanyi, així que són quatre. I així està.
Bon dia, Roger.
Molt bon dia.
Un plaer que estigues així, no? La setmana passada, de seguida, el meu company Santi Cortés em va dir: portaré a Roger per parlar de canaris. I jo dic, val, però me teniu que portar un canari i així està damunt de la taula.
La promesa és la promesa.
La promesa és la promesa, no? Bueno, que com, d'on te ve aquesta afició? Perquè és molt curiosa. Jo crec que tots hem tingut un canari a casa quan hem sigut menuts, no? Però vas més enllà, eh?
Sí, sí, la veritat és que des de sempre, no? Era xicotet i ja l'afició era grandíssima. Tenia 4 o 5 anys i a la porta de casa sempre n'hi havia una paraeta i al mercat en animalets i quan eixia del col·le anava ja a la paraeta i sempre un pollet, uns patets i al final quan arribava a casa a l'estiu sempre acabaven dos o tres a casa i m'agradava sempre criar animalets. Al final la veritat que a poc a poc l'afició dels canaris, les cardaneres, els paisarells. En aquella època se criava molt a casa i sempre apareixia per casa alguna cardanereta, algun paisarell i vaig a començar, com crec que tot el món, a criar-los. I bueno, un familiar, un cosí germà de m'abuelo, vaig anar a sa casa un dia amb m'abuela i tenia una parelleta de canaris que li va criar. I va dir, ah, te'n regalaré un. I va començar ahir en ese pardalet que vaig ser femella i vas a començar a emparellar-lo en els meus cardaneres que tenia i vas traure ja mixtos, que canten molt, són pardalets que canten, no crien perquè el creuament d'un silvestre en un canari, molts poquets se reproduïssen. Però aquests pardalets, la veritat que canten molt i són molt, molt, molt buscats per la gent. I a partir d'ahir ja vas començar a criar-ne, no? a tindre ja canaris de diferents races i criar-los ja en casa, no? I a partir d'ahir vas començar dos parelletes, tres, i ara ja.
I quants tens a casa, per curiositat, eh?
A casa ara tinc molts.
A casa, moltíssim.
Moltíssim, no perquè crie moltes parelles. Sí, no? I arribé a tindre, ara, per exemple, en Guainatrets, més de 600 pardalets.
Sí. I quina és la teua tasca com a president de la Federació d'Ornitologia de la Comunitat?
La tasca és un poc, nosaltres el que fem és, a les associacions que formen part de la nostra federació, és fem el servei, és facilitem el servei d'anelles, no? Sí. De cada criaor té el seu número de soci, el número de criaor, i cada número de criaor, ells demanen, per exemple, volen traure 50 canaris, pues tenen numerades en el seu número de criador de la 1 al 50. Entonces, cada pardalet té la seva numeració en el seu número de criador. I fem aquest servei d'anelles, perquè els pardalets tenen que estar reglamentàriament inscrits. Sí, i nosaltres sí. Pues, el fem aquest servei de servei aquestes anelles. Després fem un campionat, que han fet ara, per exemple, un campionat de la Comunitat Valenciana en Dolores, en Alacant, i pues, la gent vol concursar en aquests pardalets, i el que fa és donem aquest servei de concursos. Tenim també serveis de gàbies per a les associacions, si es fa falta. Tot i ser aquest tipus de serveis és el que oferim a les nostres associacions.
A mi el del concurs sempre m'ha paregut fascinant, no? Perquè tots coneguem els concursos dels gossets, no? Uh-huh. Però clar, en pardals, a veure, és que jo crec que no hi ha pardal lleig, és que són tots bonicos, no? O sigui, com selecteix un pardal com el guanyador d'un concurs?
Nosaltres hi ha diferents tipus de varietats, no? De pardals. Per exemple, està el pardal de cant, que ixe no s'exhibeix en un concurs. Ixe, els concursos de cant són molt, molt privats. Veu el jutge que li porten el pardal perquè cante, però clar, no té que sentir cap soroll, perquè si no es deixa de cantar, i aleshores no pot haver públic de fora per a veure. Ven el criador en el seu pardalet, es posa davant del jutge, té 15 minuts per a cantar i el puntuen, perquè n'hi ha unes planilles on té que tindre els diferents tipus de cant, si tenen el to, si raspa, no raspa, totes aquestes coses es van puntuant. I al final té una puntuació fina i la valoren. El millor és el que guanya.
Ahir hi ha tot un vocabulari que a mi em sembla bastant increïble. Sí, que sí. Jo m'havia notat així, variacions rodaes, timbre d'aigua, cascabell, florejos lents i ràpids, campana, cloquejos... I el jurat este m'imagina que farà servir tot este vocabulari, que és molt precís, de com canten els canaris, i que sempre m'ha fascinat, perquè és més complex del que pot semblar. Un canari canta i ja està, no? És molt més complex.
Aleshores, hi ha diferents tipus també de races de cant, que està el roller, el molinois, el timbrat espanyol, ara hi cita el cantor espanyol. Són diferents tipus de races de cant, que cada un s'especialitza en aquestes característiques que has anomenat, Santi, i s'especialitza en diferents matisos del cant, que fa un cant totalment diferent. Per exemple, el molinó és un cant molt, molt suavet, sin embargo, el timbrat és un to més, molt més pujat, més estrident. Cada canari de cant té un to diferent, i això és el que valoren, el que se puntua.
La gent no ho està veient, però el canari ara mateix se ho està passant molt bé, perquè està esquitxant-nos tot l'estudi en l'aigua que li acabem de posar.
Clar.
Està banyant-se.
Sí, no sols li hem oferit aigua als convidats, és més, no vos he oferit aigua a ningú, però sí al pardalet.
És el convidat principal.
El convidat principal, no? Que bé, ahí està passant-se d'allò més bé, no? Però jo, Santi, vull que m'expliquis un poquet els orígens del canari, no? Com arriba a nosaltres la seva història? Per què i se nom canari?
Bé, jo, així davant de Roger, jo crec que jo pot explicar en més profunditat, però la paraula canari, pel que sempre s'ha sabut, ve precisament de les Illes Canàries, i per això es diu així, canaris, encara que es veu que no és l'únic lloc on hi ha en origen canaris, sinó també a les Madeira i a les Açores. I després m'imagine que perquè en algun lloc se'ls han escapat els criadors i tals, doncs s'han format poblacions autòctones. Però sí que, pel que hi hagi, hi ha fins i tot poblacions estables de canaris salvatges, de canaris silvestres. ¿no, Roger?
Sí, el canari és autòcton de Canàries, també hi ha a les Açores, com has comentat, i es va començar a difondre per tota Europa per l'any 1490 i pico, més o menys, quan a Cristóbal Colón, quan tot allò de Canaen en
els
vaixells anaven, i van veure que allí en Canàries hi havia uns animalets que cantaven molt bé i es van capturar, uh-huh. I van veure que en Gàbia se reproduïen, uh-huh. I van començar a reproduir-los i a portar-los per tota Europa, i a partir d'ahí en tots els regnats que n'hi havia, els reis i tot això se dedicaven a tindre un canari era molt, molt, molt valuós, uh-huh. I a partir d'ahí se va estendre per tots i van començar a criar, i els mateixos pardalets van començar a mutar, diguem, a mutacions. Per exemple, el canari original és un canari verdet en ratlletes, no és, sí. No és groc com pensem tota la vida, sí. Que és el canari groc, és un canari com si fora un gafarronet així del terreny, una miqueta més grandet,
sí.
És el fenotípicament és d'aquest color, i a partir d'ahí vas començar a, per exemple, les ratlletes negretes van desaparèixer, uh-huh. Per què? Perquè la ploma té la melanina, que és el color negre, desapareix, és com les persones que perden la tonalitat, se'n va la melanina, sí. El color melànic de la pell, pues això es passa el mateix en la ploma, perden la melanina i se queda el fondo quin és? Al ser verd, el fondo se queda groc, per això apareix el canari groc. Este canari que han portat així desapareix i se fondo groc i se queda blanc,
sí.
És com si foren llevar capes a lo que és la ploma, el color de la ploma. Pues el canari vas començar a mutar, diguem, i ses característiques per creuaments entre ells i ser els diferents colors que n'hi ha més de 500 colors diferents en actualment en l'actualitat, no?
Sí,
n'hi ha,
sí.
Diferents colors, diferents races també, perquè també s'han especialitzat a part del color, perquè a part del cant tenim color, tenim postura, mm-hmm. Tenim diferents tipus de tipus de canaris que s'han especialitzat per creuament, s'han existit moltíssimes races diferents.
També sí. N'hi ha històries curioses com la de les mines, que he llegit de vegades que, clar, quan no n'hi havia detectors de monòxid de carboni, els miners baixaven els canaris allí.
Els utilitzaven,
i, pobres, sí. Si veien que es morien o el que sigues, que hi havia excés de monòxid de carboni,
ja es va deixar de fer. N'hi ha races de cants, sí, que les utilitzaven, això que estàs dient, en les mines. Per què? Perquè quan hi havia el primer que detecta un escape de gas... és el canari. Mm. El canari, quan deixaven de cantar o es morien, fugien tots perquè hi havia un escape de, sí. Gas, mm-hmm. I la gent, els miners, hi sien de la mina.
Sí, però és veritat que diguem que el canari, junt al periquito, són com els pardalets més domèstics, no? Com arriben a les nostres cases, en veritat?
Pues com han comentat abans, era un pardalet que s'aclimatava molt bé a estar en cautivitat, i després el seu cant era meravellós i estava molt buscat en aquella època. A partir d'ahí han estat, pel que dic, creuant-se i criant-los, i criar tan fàcilment en cautivitat s'ha estès moltíssim. Ara, per exemple, un canari d'estos el soltares en llibertat i no podria sobreviure, perquè estan criats per viure en cautivitat. No és com un canari silvestre. Un canari silvestre dins d'una gàbia se torna més... No és el seu hàbitat. Estos pardalets, si la mollares, no, l'hàbitat és estar dins d'una gàbia o una voladera. A partir d'ahí, si tu la mollares, no podria buscar-se el menjar, no podria, perquè no estan acostumats, no estan fets per això. I per això el canari ha tingut tant d'èxit, perquè s'ha aclimatat molt bé i el cant és fabulós.
Anem a fer una pauseta de publicitat i després parlarem, perquè nosaltres també tenim el nostre canari.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Bé, després d'aquesta pauseta publicitària, continuem amb Santi Cortés i el seu convidat, Roger Beltrán. Ell, a part de ser regidor d'Almassora, és el president de la Federació Ornitològica de la Comunitat Valenciana, perquè estem parlant de canaris, dels pardalets, que tots alguna volta hem tingut a casa, no? Però hi ha que parlar que nosaltres tenim també una raça, el canari de la plana. Qui vol contar-me aquesta història? Santi, Roger, a veure...
Ara fora d'antena estava parlant en Roger i bé, ens explicarà perquè ha començat a explicar-me qui el criava i com i per què se diu canari llarguet. És que em cridava l'atenció perquè la paraula llarg és valenciana, no?
Sí, Roger.
Sí, és un canari que bueno, el criava moltíssima gent. Vaig ser d'algun aviari de Borriana, de València també... I són canaris que eren molt forts, eren canaris llargs, s'utilitzaven també, eren molt buscats perquè per la gent de casa cantaven molt també i eren molt, molt robusts i llargs, eren molt fi, eren molt, molt elegants.
Això se diu llarguet,
sí, sí. I els pardalets, en concret, Juan Bautista Montoliu de Borriana, li van agradar i Lluís Belver també es van treballar, es van fer cada vegada més fins, més esverts i més bonicos i a partir d'ahir van fer escreuaments i van fijar aquesta raça valenciana, és la raça autòctona sí, del País Valencià i la veritat que és un pardalet que té molt d'èxit a nivell mundial, no? El canari este té diferents clubs també en la Comunitat Valenciana, en el País Valencià, que se dediquen a la perfecció d'aquesta raça. Nosaltres com a federació estem molt, molt contents també perquè la gent treballa races així autòctones i la veritat que jo com a president pues, estic molt, molt agraït, no?, el treball que s'ha fet durant aquests 2 anys per a perpetuar aquesta raça, no?, a nivell mundial, no? És un tot un orgull i la veritat que és un pardalet molt, molt xulo, la veritat, molt bonic i molts criadors continuen i el crien, no?, a sa casa.
Sí, durant la pausa publicitària he escoltat que estaves parlant amb Santi Cortés del creuament, no?, dels pardals. Això com es fa? Com es selecciona?
Sí, un poc és, la selecció és un mascle i una femella que té unes característiques que a tu t'agraden, no? Per exemple, un mascle que té una forma molt bonica, un color específic i la femella sempre per fer la parella complementa. Jo vull buscar un pardalet que tinga un cos ben redonet. Pues tens que buscar una femella també que tinga aquestes característiques redonetes per a que els fills tinguin aquestes característiques. Per exemple, un color específic. Vull treure aquest color específic. Pues sempre busques la parella compensada perquè aquest color isca. Per exemple, n'hi ha uns colors bàsics, no? Per exemple, el bàsic estan els lipocromos, que són els blancs, els grocs, els rojos, que no tenen ningú tipus de ratlles melàniques. Després estan els melànics. Els melànics n'hi ha 4 colors bàsics també. Està el negre, està en bruno, el negre, bruno, que és marronet, i després estan les diluïdes, que és l'àgata i l'Isabela. I aquestes són les melànics bàsiques. Sí, a partir d'ahir venen totes les mutacions els pardalets. Es comencen a aparèixer el pastel, el opal, el topacio, el eumo, el cobalto, n'hi ha moltíssims que bueno, entonces a partir de esas mutacions tu vas creuant un clàssic en un mutat i transportador en segona generació, ja, ja tens aquest portador d'aquesta mutació, pots creuar-lo i ja teixen directament purs pardalers en la mutació.
Sí, sí,
i
sí.
Tot això és un treball genètic que tens que saber de genètica. Ah. I després la melanina, que sigui fineta, per als àgates, per exemple, Isabel té que ser fineta i entrecortar, pas negres, per exemple, els brunos, té que ser barra més recta, més ampla. Cada un té una especificat que tens que treballar-les i tens que saber de genètica i de creuaments per a obtindre el millor pardalet.
I com diferenciem que siga mascle o femella?
A veure... se diferencia pel cant, sí. Les femelles només pien i els mascles tenen un cant com un canari llarg, no? El cant és molt continu i la femella només pia. I és la primera. Després els especialistes, per exemple, molts diuen només veient-lo ja se veu per l'ull, per la forma de l'ull, per la forma del pardalet, ja se diferencia si és mascle o femella. Després també en la part genital se veu les femelles, quan ve l'època de cria, les femelles tenen com si fos el cul cap darrere i si en va el mascle el cul el tenen en forma de L. Mira, cap a dalt, aquesta és la diferència més fàcil pa qui sàpiga, no? I després n'hi ha altres que per la seva morfologia, per exemple, n'hi ha pardalets que són mosaics, diguem, les femelles mosaics, el color de l'hipocromo només el tenen al contorno dels ulls i al pit i una miqueta a la rabadilla. I els mascles tenen una careta més marcaeta. A simple vista ja se veu el dimorfisme sexual que tenen els canaris, depenent del tipus de color. Són diferents maneres de diferenciar el mascle de la femella.
Tota la vida, quan que de menut jo tinc la mateixa història que Roger, un tio que em regala uns canaris i comença a criar, recorde que abans de donar-me'ls li bufava la part baixa, la part genital, i bufant i veia ja si era mascle o femella. Un ull expert ho veu en un segon. És molt curiós.
I com ho alimentem? Com s'alimenten? Ara és més fàcil, però abans seria difícil, no?, saber com es tenia que alimentar, no?
Abans, en llavoretes, al piste, la mistura normal, després es donaven la gent en pa dur, el picaen i mesclaen verdures o bròcoli i se feien ells el seu enou bollit, i quan estaven criant, bollien l'ou i es donaven la pasteta a les cries. Ara ha evolucionat moltíssim. Ara ja n'hi ha, ara específicament, per exemple, sí que es donen el que és la llavor i n'hi ha pastes específiques ja directament que les dones i ja no tens que fer res més. N'hi ha també productes, per exemple, ara n'hi ha molt de pienso, n'hi ha gent que cria només en pienso. Ha evolucionat el tema de l'alimentació.
Sí, s'ha creat tot un món comercial també, no? Un món comercial al voltant.
Hi ha moltíssimes empreses que se dediquen a això i una investigació d'alimentació i a part de productes de preparació a la cria, per a manteniment, per a la muda, per a la pigmentació. La veritat que és un món molt ampli i genera molt de treball. Moltes empreses que se dediquen a lo que és este sector.
Clar, perquè a la resta de al territori nacional també hi ha altres federacions, vos junteu a lo millor a un punt, vaig a dir Madrid, però pot ser un altre, saps? O sigui, si hi ha agrupacions, si vos junteu tots.
Sí, les federacions, per exemple, com la de la Comunitat Valenciana, però n'hi ha 16 federacions en tota Espanya i bueno, totes formem de part d'una confederació i a nivell mundial i bueno, són estaments, no? Així en Espanya n'hi ha això que n'hi ha 16, però a altres països també pues, n'hi ha 2, 3, una, depèn del país, i totes formen part d'una confederació mundial.
I els canaris d'ací, d'Espanya, són més diferents que a lo millor d'altres països? A lo millor el clima els afecta més?
Hi ha diferències, perquè te dones compte que determinats països el mateix el mateix color de canari té una tonalitat diferent o distribució melànica diferent i se nota a vegades la diferenciació. Hi ha els de, per exemple, d'ací d'Espanya pues, són més marcats, els de Bèlgica, per exemple, són més redonets o no potencien tant el no potencien tant l'hipocromo i potencien més la forma, depèn del país, potencien més una, o valoren més una cosa o una altra, però al final tots tenen que seguir un mateix estàndard, però els mateixos criadors agrada més el pardalet més fi, l'altre més redonet, depèn d'això, sí que notes una diferència, però tenen que seguir tots el mateix patró. I bueno, al final les races són les races i n'hi ha una confederació un reglament de jutges que te diuen que és pardalet, tenen que seguir aquesta raça, té que seguir aquest estàndard que està aprovat. Quan, per exemple, presentem una raça com la del Llarguet que se va presentar, se té que presentar a 3 campionats del món per a que s'aprove la raça. Entonces se presenta estudi, se fa un dossier, se mira com se transmet aquest gen, com evoluciona, quines característiques té que tindre la raça, i tot això se exposa. Si se presenten pardalets en 3 mundials i va superant-se i se el que se demana, al final s'aprova la raça.
I hi ha futur en això de les dels canaris? O sigui, tu veus molts de xiquets que s'apropen o que s'interessen per la cria dels canaris, perquè tu eres tota una font de sabidoria que molta gent, si s'aficionara, tindria com més reconegut, no? A part de tindre la típica mascota que tenim a casa, que és el canari, però és que hi ha molt més enrere, no? Darrere d'aquest pardalet de meravellós que mos has portat avui.
Sí, la gent, els xiquets, s'encanta, no? Els canaris. El que passa que ara estem en una societat que els xiquets portem des de que hi del col·le, que si activitats extraescolars, que si tal, i portem una dinàmica de treball, una pauta molt, molt estricta, sí. No? I el pardalet necessita també el seu cuidado, totes les dietes que tindre, el seu... Tens que donar el menjar, tens que limpiar-lo...
Tallar-li les ungles.
Tallar-li les ungles, que és molt important, perquè els pardalets es creixen, les ungles se tenen que tallar, moltes vegades la gent no ho sap, i el pardalet, si no les talles, s'estressa i pot arribar a morir-se en la gàbia. I això, sí que tenia molta afició, i el que passa que la gent jove li costa perquè té moltes activitats. Però bueno, sí. Realment sí que veus que és molt interessat i comencen a tindre les seves parelletes, després comencen a estudiar, que tenen novieta, i ja es comencen a...
El pardal és a cosa dels pares,
ja,
no?
Cuidar els pares.
Sí, sí, sí.
Després ja quan ja s'estabilitzen en la seva vida, ja es comencen a reprendre la cria. Entonces tenen facetes de que es comencen, se ho dicen, i després tornen a reprendre-ho. I ja quan tenen ja una estabilitat, arriben als 40 o 50 anys, ja sí que continuen, i realment hi ha gent més major que cria que no gent tan jove per la dinàmica social que tenim i el dia a dia.
La història que està contant me és totalment reconegut en ella, perquè jo va ser així. I de menut, això de quedar-te contemplant com cantaven els canaris, però el que ha dit de la vida moderna, doncs això jo crec que es pot recuperar. Però és que la història que has contat és la meva, vull dir, jo he tornat a tindre, ara que tinc una miqueta de tranquil·litat i estabilitat, una altra vegada.
Sí, que té afició, la reprèn, al final el... sempre és una afició que no te la deixes, sempre la tens d'ahir i sempre la recuperes per circumstàncies de la vida, te la deixes un poc aparcada al costat, però després ja la reprens.
Pues Roger, o sigui, m'ha aparegut, Santi, aquest programa fascinant, o sigui, estaria tot el dia parlant en Roger, no sé si se'ns ha quedat algo penjat ahir que a mi se m'ha oblidat comentar, Santi.
No, jo com sempre, saps que faig una reflexió final, no? Que
sí,
quan
sí.
Passem nosaltres passejant pels nostres carrers, que sempre se senten els canaris donant alegria de fons, doncs que pensem que darrere hi ha tota una història de secular, de segles, que n'hi ha un treball, que n'hi ha doncs, gent com Roger que es dedica plenament a això, a associacions valencianes, i que fins i tot tenim una raça pròpia, no? Com el Llarguet.
Sí, sí, sí.
Així que això no és qualsevol cosa.
I pues, després, sí. Així a Vila-real, n'hi ha moltíssima gent que bueno, cria horts de l'alt nivell i que han guanyat molts mundials i estan així a Vila-real, Almassora, són una zona que a nivell de campions del món n'hi ha una qualitat de pardalet molt, molt, molt gran. I està així, sí.
Quantes, la Vila-real. Quantes voltes hem parlat, a lo millor, de nombre de campions així al nostre territori?
N'hi ha 15-20 criadors que n'hi ha per aquesta zona que són multicampions, sí, del món. Moltíssimes. Jo, per exemple, he nadat dos mundials i tinc 8 medalles de campionat del món. José Antonio Borbrock, que també és així de Vila-real, ha guanyat més de 20 de medalles.
Haurem de dir a l'Ajuntament que reivindiqui aquests campions.
Sí, clar. Sí. Que també lluís que les seues medalles o els paral·lets, no? Per a que bé, vosaltres feu una gran tasca, no? Per a que aquests pardalets lluïsquen com cal i seguir amb aquesta tradició que és meravellosa. Per tant, sols ens queda santificar-li nom al teu pardalet, però jo crec que li deixarem a la teua filla, no?
Sí, a
vinga, veure, va.
Que sigui Osuela que decidisca, el xicotet encara, però...
Sí. Algun nom traurà segur.
Sí.
Pues Roger Beltrán, president de la Federació Ornitològica de la Comunitat Valenciana, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, un plaer. Hem après moltíssim. I Santi Cortés, després d'això, ja no sé què me vas a portar a la ràdio.
Alguna sorpresa
alguna
sempre.
Alguna sorpresa, i si no m'agrada.
Jo molt agraït per convidar-me i exposar un poc aquesta afició davant de tot el món, que la veritat que és una afició que la gent se creu que és no la seguís molta gent, però la veritat que per exemple ara el campionat de dòlars més de 5.000 exemplars han estat en este campionat, més de 400 criadors han participat i la veritat que matos en la federació tenim més de 4.000 socis i més d'un centenar de associacions, i la veritat que el ressò que té i la repercussió que té econòmica hacia la Comunitat Valenciana és molt gran i és el que cal recalcar, no?
Pues ja saben, tots a adquirir canaris i seguir en aquesta afició. Moltes gràcies, xics.
Gràcies a
vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Arriba la Fira de Santa Caterina y Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
El Circo Raluy Legacy vuelve a Vila-real para presentar Todo Locura, su espectáculo más optimista. El circo estará ubicado en Jardí del Rey Jaume, del 4 al 14 de noviembre. La venta de entradas se realizará en su página web www.circoraluy.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos!
Com expliques algú l'aroma d'un oli mil·lenari? Com descrius el sabor d'un plat amb estrella, que tinguem centenars de receptes d'arròs? O la sensació d'un tast a peu de vinya? Hi ha coses que no s'expliquen. Qui ho ha viscut, ho sap.
Comunitat Valenciana. Mediterrani en viu i segur. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Busques treball? Vine a Workforum Castelló. Aconsegueix una entrevista de treball amb les més de 40 empreses participants i millora la teua recerca de treball en les nostres conferències i tallers. T'esperem l'11 de novembre en la Càmera de Comerç de Castelló. Inscriu-te en www.workforumcastellón.es abans del 7 de novembre. Diputació de Castelló.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar, y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Bé, i avui, pues, li hem fet el nostre homenatge especial a Georgi Dan, el rei de la cançó, que va faltar ahir per la vesprada. Pues, lo millor que podem fer per recordar-lo és ballar totes aquestes cançons en les que hem gaudit durant tota la nostra vida i la nostra infància, no? I per això avui volíem acabar en aquesta mítica barbacoa. I ara, pues, encara que tinguem molta gana, pues, tindrem que esperar un poquet més per dinar, perquè ve el nostre company d'esports, Javi Mata, pues carregat de notícies. I nosaltres ens tornem a escoltar demà, com sempre, a les 12, sí, a la 92.2 de la freqüència modulada, perquè tindrem repàs de plenari molt interessant.